Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida hauran d'esperar encara 15 dies per passar la fase 3. Així es desprèn de la nova proposta del Procicat, que sí demana avançar de fase Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. Montse Manent.
Amb l'entrada en fase 2 de Barcelona i les regions metropolitanes s'eliminen des d'aquesta passada mitjanit les restriccions de mobilitat també amb l'Alt Penedès i el Garraf.
Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que s'ha dut a terme amb la llei a la mà.
Amb la llei a la mà, quan vam coincidir en fase 1 amb Barcelona, ja hi podíem anar amunt i avall, amb el que és Metropolitana Sud. I ara, lògicament, si no fa cap esment especial de la Penedès-Garraf, per normativa ens podem bellugar per aquí.
La Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà el rei emèrit Joan Carles I de Borbó en relació amb les sospites de corrupció en la seva gestió de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita.
La investigació, però, serà només a partir del juny del 2014, quan Joan Carles va passar a ser rei emèrit i va perdre la inviolabilitat.
La Fiscalia rebaixa el càrrec de rebel·lió a sedició contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos i obre la porta a passar un delicte de desobediència que no implicaria presó, sinó una multa de 60.000 euros.
Aquest matí s'ha reprès la vista oral del judici al cap dels Mossos durant els fets de l'octubre del 2017 i acabarà dimecres de la setmana que ve. Així ho ha demanat el fiscal Miguel Ángel Carballo.
En consonancia con ello, solicitaríamos para los tres acusados inicialmente citados, José Luis Trapero Álvarez, Pérez Soler Campín y César Puz Casañas, la pena de 10 años de prisión, 10 años de habilitación absoluta, en el caso de la acusada Teresa Laplana Cocera, por el delito de sedición ya descrito, la pena sería de 4 años de prisión.
Quim Torra reclama un pla de l'automoció contundent al govern espanyol després de reunir-se amb les empreses proveïdores de Nissan.
Des d'UGT acusen les administracions públiques de no actuar davant la marxa de Nissan de Catalunya. El secretari general Josep Maria Álvarez reclama respostes, solucions i més negociació.
No solo mantenemos la exigencia a Nissan y a la alianza de una alternativa para las fábricas de Barcelona, de una alternativa para mantener los puestos de trabajo, sino que también exigimos a las administraciones que cumplan con su obligación. En este país no se ha hecho nada por la industria.
I en cultura, la Sagrada Família de Barcelona reobrirà el proper 4 de juliol.
El temple ha preparat un procés d'obertura progressiu i en diverses fases, amb totes les mesures de protecció, ho ha explicat el responsable de seguretat del temple, Marc Martínez.
Hemos procedido a reducir el aforo en 750 personas por hora. Esto significa que con la capacidad que tenemos en los accesos, que está dividido en dos entradas distintas, podemos tener un flujo pues, de unas 6 personas aproximadamente por minuto en cada uno de los dos accesos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Creixeran nuvolades a zones de muntanya i arribaran núvols mitjans per l'oest al llarg de la tarda, fins a quedar el cel entre mig i molt ennuvolat en general, localment cobert. Malgrat tot, a punts del quadrant nord-est i al nord del litoral i prelitoral central estarà molt ennuvolat o cobert tota la jornada. S'esperen ruixats i xàfecs a punts de l'interior del quadrant nord-est i també a la resta del Pirineu i del Prepirineu i a punts del prelitoral. A més, és possible que siguin d'intensitat forta a l'interior de les comarques de Girona i anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Pel que fa demà, la situació meteorològica serà molt semblant amb el predomini del cel mig ennuvolat en general i s'esperen xàfecs a la tarda al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona i altres punts del prelitoral. A més, en són probables a punts del litoral central a partir de mitja tarda. La temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 19 i 24 graus, tot i que a Ponent i el Ter Sud podran arribar a superar els 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida hauran d'esperar encara 15 dies per avançar a la fase 3. Així es desprèn de la nova proposta aprovada pel Procicat aquest dilluns, que això sí, demana avançar en la desescalada Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i Garraf a partir del proper 15 de juny.
Lleida, Barcelona i les regions metropolitanes encara en fase 2, una fase que precisament avui han estrenat. Amb aquesta proposta es tancaria la porta a les especulacions de les darreres hores d'avançar aquestes regions a fase 3, una setmana abans del previst, i fer que, per tant, a partir del 15 de juny, tots els territoris de Catalunya estiguessin a les portes de la nova normalitat. Finalment, però, no serà així.
Davant precisament d'aquestes especulacions, el delegat del govern a Lleida demanava aquest matí prudència, hores abans que es conegués la decisió final del Procicat. Amb l'entrada a la fase 2, aquí també s'eliminen les franges horàries, a excepció de les reservades a la gent gran, i es poden fer reunions de fins a 15 persones, entre d'altres. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
En una entrevista a UAU Lleida Ràdio, Ferrer ha apuntat que la fase 2 a la regió sanitària de Lleida durarà, diu, el que hagi de durar.
Seguim fent contagis, i per tant estem molt a sobre de cada contagi per veure quines cadenes de transmissió hi ha, i haurem d'anar veient dia a dia el que es pot anar fent, perquè les ganes hi són totes, però la necessitat de fer-ho amb certesa de que no tirarem endarrere també.
Ara es pot obrir l'interior de bars i restaurants amb un 40% de l'aforament, per exemple, i en el cas concret de la ciutat de Lleida, la paeria ampliarà els serveis oberts al públic, es reobren espais com els museus o les oficines de drets civils i es recupera també l'activitat a l'Escola de Música i Conservatori Municipal, l'Aula Municipal de Teatre i en 14 escoles bressol.
De fet, des d'avui ja podien obrir totes les escoles de Catalunya perquè no queda cap territori en fase 1. El malestar, però, entre sindicats, associacions de pares i el departament per la manera com s'ha gestionat la reobertura dels centres continua endavant i encara hi ha escoles que no han reprès l'activitat.
Sigui com sigui, 5 milions de persones entraven avui en fase 2 i malgrat la reobertura de les escoles, l'afluència d'alumnes ha estat de nou més aviat escassa. També han reobert les escoles bressol, però amb importants mesures de seguretat com el control de la temperatura corporal i la impossibilitat de compartir joguines. Precisament, ahir el Departament d'Educació va fer públics alguns canvis, com ara poder oferir el servei de menjador o el més reivindicat d'educació. Reconeix ara la dificultat de mantenir el distanciament durant tota la jornada i apunta que cal mantenir les distàncies físiques en la mesura del que sigui possible. D'aquí es desprèn que els professionals podran tocar o agafar un infant si ho necessita.
Doncs encara a Lleida, les escoles de Mollerussa han reobert les seves portes avui d'acord amb l'entrada a la fase 2 de desconfinament. L'assistència d'alumnes ha estat, però, com dèiem, abans més aviat escassa. Ràdio Ponent Mollerussa, Alba Mor.
Concretament, l'escola Pompeu Fabra ha obert les seves portes des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. En total, la previsió d'assistència era de 4 alumnes. Tot i això, finalment, només n'hi ha assistit un. La directora de l'escola, Àngels Ribes, atribueix aquest fet a la por de contagi i els pocs dies que queden per finalitzar el curs.
El fet de no passar la setmana passada de fase també fa que les famílies pues, estiguin una miqueta més alerta i els brots que hi ha hagut. I també que suposa que deuen pensar que per dues setmanes moltes famílies han comunicat que al setembre ens veuríem.
El centre educatiu ha habilitat les aules respectant les mesures de seguretat, com la separació de taules, un dispensador de gel hidroalcohòlic per aula i l'abastiment de mascaretes i guants. Demà és el torn de l'obertura de les escoles bressol, a qui l'Ajuntament ha proposat ampliar l'horari de servei per ajudar les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.
També entrava avui en fase 2 Barcelona i les dues regions metropolitanes. A la ciutat comtal, precisament, es recuperaven aquest dilluns espais emblemàtics, això sí, sense turistes. I es començava a preparar també ja la temporada de bany amb la instal·lació dels sensors que hauran de controlar l'aforament de la sorra.
L'Ajuntament també preveu utilitzar càmeres i informadors pel control d'assistència. Els sistemes s'acabarà d'instal·lar al llarg d'aquests propers dies a les platges de Ciutat Vella, que comptaran també amb una barrera per controlar l'accés i pals amb cordons. El consistori preveu un aforament d'entre 25.000 i 38.000 banyistes per poder garantir les distàncies de seguretat. Els barcelonins podran consultar a internet l'aforament de cada platja per decidir a quina es desplacen. Un indicador en verd suposarà que l'ocupació és de menys del 40% i en vermell que està per sobre del 80%.
Per cert, que parlant de platges, l'Agència Europea del Medi Ambient demana que es tanquin la platja del Fòrum de Barcelona i la del Rec del Molí a l'Escala.
L'ENS europeu alerta de la seva mala qualitat. Assegura l'organisme que banyar-s'hi pot provocar malalties. Són les úniques zones de bany catalanes que han obtingut la pitjor qualificació i que, segons l'ENS, ha d'implicar el seu tancament aquesta temporada. Per això reclama a les autoritats que imposin mesures per reduir la contaminació i eliminar els perills per als banyistes.
L'altra gran novetat d'aquesta entrada a la fase 2 de Barcelona i les regions metropolitanes ha estat la recuperació de la mobilitat amb l'Alt Penedès i el Garraf. Aquest matí, Protecció Civil especificava que des d'aquesta passada mitjanit es podien fer ja desplaçaments entre aquests territoris i la resta de comarques de l'àrea metropolitana. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
S'ha produït un debat durant tot el cap de setmana de si era o no factible aquesta mobilitat i els ajuntaments de Vilanova i de Vilafranca han explicat avui mateix que un cop fetes les consultes en diversos departaments, així serà. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que s'ha dut a terme amb la llei a la mà.
O sigui, amb la llei a la mà, quan vam coincidir en fase 1 amb Barcelona, ja hi podíem anar amunt i avall, amb el que és Metropolitana Sud, més que amb Barcelona, Metropolitana Sud. I ara, degut a que el BOE, el que deia és que unificava tota la regió sanitària de Barcelona, en la que nosaltres estem, i deia que en fase 2 si tot, es podia tothom intercomunicar, lògicament, si no fa cap esmena especial de la Penedès-Garraf, per normativa ens podem bellugar per aquí dins.
Així doncs, després d'un cap de setmana amb moltes consultes a l'Ajuntament, finalment la resposta és que els ciutadans de l'Alt Penedès tenen aquesta mobilitat.
Una part de Catalunya, concretament el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran, entraven ja aquest dilluns a fase 3. Això vol dir que en aquests territoris, a partir d'ara, serà la Generalitat qui gestionarà la desescalada fins a la nova normalitat. Però també vol dir més flexibilització en les restriccions de l'estat d'alarma. Entre elles, s'amplia en grups de fins a 20 persones les trobades, s'eliminen totalment les franges horàries, també per la gent gran, i s'amplien els aforaments de locals comercials i d'hostaleria i restauració. A Tarragona, però, els comerciants no han notat el pas a fase 3. Les terrasses de ciutats com Reus continuen queixant-se per no poder augmentar de forma real l'aforament per manca d'espai. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara que es permet el 50% d'ocupació a les botigues, els comerciants asseguren que quasi no han notat diferència amb el pas de la fase 2 a la fase 3 perquè la gent segueix sent prudent i no s'acumula dins els establiments. Pel que fa als locals de restauració, s'ha començat a veure gent a les barres, però els propietaris lamenten que la nova no els permet augmentar l'ocupació de les terrasses al 75% tal com està permès en la nova fase. Alexis Mor és el propietari d'una geladeria amb terrassa de la plaça del Mercadal de Reus.
Perquè sí que és cert que augmenten el percentatge del 50% al 75% de l'ocupació, però per mantenir la distància de 2 metres entre taula a taula és impossible ficar-hi més taules.
I pel que fa als equipaments culturals, aquesta setmana reobren portes al Castell de Vilaseca o, amb caràcter gratuït, al Gaudí Centre i altres museus de Reus o al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí.
Cap mort per coronavirus en les darreres 24 hores i tan sols informa de 48 contagis nous. La xifra total de morts a l'estat per Covid-19 en els darrers 7 dies puja als 57 i ja són 27.136 les persones que, segons el recompte oficial, han perdut la vida per aquest virus. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Tot i les opinions d'alguns experts sobre que el coronavirus podria estar perdent força, el màxim responsable de la vigilància de la pandèmia a Espanya, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, no creu que hi hagi prou evidències per afirmar que ara sigui menys virulent. Ho explica Fernando Simón.
Tenemos una mayor capacidad de detectar casos y, por lo tanto, detectamos más casos leves. Con lo cual, la sensación general es de que los casos, de que el virus es menos grave o menos virulento. En realidad, aunque puede haber cambiado, todavía no tenemos ninguna evidencia de que eso haya podido pasar, por lo tanto, la explicación más plausible es realmente que detectamos más casos leves.
Tot i que el govern català finalment no ha demanat el pas de Barcelona a la fase 3, per a la setmana que ve, el responsable del CAES ha valorat que aquesta regió sanitària està evolucionant molt bé.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'altre gran titular del dia ens porta a l'Audiència Nacional, on la Fiscalia rebaixa finalment el càrrec de rebel·lió a sedició contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos i obre la porta a passar un delicte tan sols de desobediència que no implicaria presó, sinó una multa de 60.000 euros. Aquest matí s'ha reprès la vista oral del judici al cap dels Mossos durant els fets de l'octubre de 2017 i acabarà dimecres de la setmana que ve. El judici havia quedat interromput fa 3 mesos pel coronavirus. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En una intervenció de 7 minuts, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha demanat 10 anys de presó i inhabilitació pel delicte de sedició per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general del Departament d'Interior, César Puig, i el director general dels Mossos, Pere Soler, i 4 anys de presó i inhabilitació per a la intendent Teresa Laplana.
En consonancia con ello, solicitaríamos para los tres acusados inicialmente citados, José Luis Trapero Álvarez, Pérez Soler Campín y César Puig Casañas, la pena de 10 años de prisión, 10 años de habilitación absoluta, en el caso de la acusada Teresa Laplana Cocera, por el delito de sedición ya descrito, la pena sería de 4 años de prisión.
El fiscal obre la porta a passar després el delicte de desobediència, que no comportaria presó sinó multes de fins a 60.000 euros i inhabilitació. El fiscal ha rectificat la seva acusació inicial de rebel·lió pel de sedició, perquè diu que són jutjats pels mateixos fets que el judici del procés i ja sentenciats pel Tribunal Suprem per sedició, però rebaixa només un any la pena de presó, d'11 anys abans a 10 ara.
Encara en terreny judicial, un altre titular del dia, la Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà el rei emèrit Joan Carles I de Borbó en relació amb les sospites de corrupció en la seva gestió de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita.
La investigació, però, serà només a partir del juny del 2014, quan Joan Carles va passar a ser rei emèrit i va perdre la inviolabilitat, i s'investigarà des del Suprem perquè encara és aforat. La investigació es refereix a la fase 2 de la construcció de la línia del ferrocarril que uneix les ciutats de Medina i la Meca. Els negocis del rei emèrit fa temps que estan en el punt de mira. Un diari suís va treure a principis de març que Joan Carles I va cobrar comissions milionàries pels negocis que va fer amb l'Aràbia Saudita i Bahrain, comissions que van anar a parar a un compte bancari de Suïssa.
I en política local, l'alcalde de Sant Fruitós del Bages, Joan Carles Batanés, assenyala a la seu central d'Esquerra Republicana com a culpable de la moció de censura a l'equip de govern. Creu que el moviment per fer fora a gent fent poble, el grup municipal que governa, no és legítim i va en contra dels interessos del municipi. Ràdio Sant Fruitós, Joel Penya.
Els regidors de Gent Fent Poble, l'agrupació d'electors independent que governa Sant Fruitós, han criticat durament l'oposició per haver-se conjurat per fer aquesta moció de censura. L'alcalde, Joan Carles Batanés, creu que és una jugada que perjudicarà el municipi i que no l'han decidit els propis grups municipals, sinó que és una ordre directa de la seu central d'Esquerra Republicana.
Sant Fruitós, no hi havia, no hi ha, ni una sola queixa en l'acció d'aquest govern ni del seu alcalde. Per tant, no obeeix a una necessitat de Sant Fruitós, sinó una necessitat d'un partit.
A més, ha dit que la prova que és un moviment en contra de Sant Fruitós és la mobilització ciutadana que hi ha hagut en els darrers dies. Des de dijous passat, l'endemà que s'anunciés la moció, hi ha hagut manifestacions perquè no tiri endavant i ahir hi va haver una marxa lenta amb més de 100 cotxes participants.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El sindicat UGT acusa les administracions públiques de no actuar davant la marxa de Nissan de Catalunya. Per això reclamen respostes, solucions i més negociació. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda. El sindicat no es rendeix i demana negociar amb la multinacional per mantenir la fabricació de cotxes de Catalunya. El sindicat reclama una alternativa per mantenir tots els llocs de treball i un pla per la indústria. Escoltem el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.
Los ciudadanos y las ciudadanas de este país esperamos alguna cosa más de las administraciones que su solidaridad. Y en ese sentido, no solo mantenemos la exigencia a Nissan y a la Alianza de una alternativa para las fábricas de Barcelona, de una alternativa para mantener los puestos de trabajo, sino que también exigimos a las administraciones que cumplan con su obligación. En este país no se ha hecho nada por la industria.
Des del sindicat han criticat que fa anys que a Catalunya no hi ha una aposta clara pel teixit industrial. El sindicat, a més a més, rebutja el calendari de tancament i dilluns, per cert, hi haurà una nova reunió, en aquest cas, amb els proveïdors de les plantes catalanes.
Gràcies, Marta. Doncs precisament el president Quim Torra avui s'ha reunit amb les empreses proveïdores de Nissan. Torra ha reclamat un pla de l'automoció contundent al govern espanyol. El president es mostra preocupat pels efectes de la marxa de la multinacional japonesa en el sector automobilístic.
En aquesta primera reunió, el president ha demanat una aliança entre tota la xarxa d'empreses proveïdores per crear solucions. Torra s'ha compromès davant els representants de les companyies a fer tot el que estigui a les seves mans per mantenir els llocs de treball de Nissan i la seva activitat.
Comissions Obreres ha presentat 300 propostes adreçades a aconseguir una societat post-Covid. Post-Covid més justa, sostenible, igualitària i que tingui un treball de més qualitat i un estat del benestar més fort. Unes propostes que ara s'hauran de negociar amb el govern i els empresaris. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El sindicat dibuixa un pla de reconstrucció que hauria de reforçar el paper dels serveis públics per garantir el benestar social i el treball digne i que atengui les persones en situació més precària com els joves i els immigrants, entre d'altres. Montse Ros és secretària de Comunicació Integral i portaveu de Comissions Obreres de Catalunya.
Les situacions prèvies a la pandèmia que estaven fent créixer la desigualtat, que s'instal·lava la precarietat laboral com a sistema, que la pobresa a Catalunya s'anava estenent un any rere l'altre, no són allà on volem anar. És d'on venim, però no hi hem de tornar. Som capaços de fer propostes per sortir de la crisi endavant.
El feminisme i el respecte al medi ambient haurien de ser dos dels eixos fonamentals del pacte de reconstrucció que proposa el sindicat i que haurien de guiar la nova forma de viure dels catalans i les catalanes. Comissions Obreres que, per cert, demanarà al govern que qualsevol contagi de Covid a la feina sigui considerat accident laboral i no únicament els dels treballadors de l'àmbit sanitari.
En cultura, la Sagrada Família de Barcelona reobrirà el proper 4 de juliol. El temple ha preparat un procés d'obertura progressiu i en diverses fases. La primera esdevindrà un homenatge a aquells barcelonins que han estat a primera línia de la pandèmia. A partir del 18 de juliol i fins a finals d'any, els ciutadans empadronats a Barcelona hi podran entrar de manera gratuïta les tardes dels caps de setmana. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El que encara no queda clar és quan es podrà entrar en fase 3, la que ja compta amb els turistes tant nacionals com internacionals. Aquesta incertesa també planeja sobre la represa de les obres del temple. El que sí que està clar és el protocol de seguretat que se seguirà durant les visites i on el control de l'aforament serà bàsic. El responsable de seguretat és Marc Martínez.
Hemos procedido a reducir el aforo en 750 personas por hora. Esto significa que con la capacidad que tenemos en los accesos, que está dividido en dos entradas distintas, podemos tener un flujo pues, de unas 6 personas aproximadamente por minuto en cada uno de los dos accesos. Eso nos da una tranquilidad en cuanto al flujo de llegada de gente y la gestión del acceso, porque es una zona bastante espaciosa, realiza la visita regular. Acoge a mucha más gente.
L'itinerari serà en un mateix sentit de circulació. Les entrades i tota la informació disponible serà electrònica per evitar el suport paper i el risc de contagi.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a tercera divisió, l'Europa inicia els entrenaments del Playoff Express.
Els graciencs comencen a entrenar després de 3 mesos aturats pel confinament. És el retorn per preparar la lluita per l'ascens de categoria. Cal destacar que les proves PCR han confirmat finalment que no hi ha cap positiu per coronavirus ni a l'Europa ni tampoc al Terrassa, que ja porta uns dies entrenant. Tot i que els tests ràpids que s'havien fet aquesta setmana havien detectat 2 casos de positius al cos tècnic dels agarencs i un altre a l'Europa, les proves PCR, molt més completes i fiables, van donar negatiu. Així, tota la plantilla agarenca continuarà preparant aquesta semifinal del Playoff Express d'ascens a segona B, que els enfrontarà precisament a l'Europa.
El Barça prepara el retorn de Lliga a Mallorca amb Leo Messi.
Els jugadors de Quique Setién han tornat a entrenar en grup avui a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb la principal novetat de Leo Messi, que ja treballa amb la resta dels seus companys després de fer-ho al gimnàs els últims dies. I al costat de l'argentí, l'uruguaià Luis Suárez, que dissabte va rebre l'alta mèdica. El Barça jugarà dissabte al camp del Mallorca, mentre l'Espanyol ho farà amb la visita de l'Alavés a Cornellà al Prat. I el Girona, de segona A, jugarà contra les Palmes a Terres Canàries.
En bàsquet, l'Uni Girona renova Sònia Bàsic.
La jugadora sèrbia, que va arribar el passat mes de desembre al conjunt català, continuarà una campanya més defensant la samarreta del club gironí.
Sisena vegada que rep el reconeixement com a millor atleta català de l'any.
Jesús Ángel García Bragado, atleta madrileny resident a Catalunya, lluitarà l'any vinent per una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio, que ja tenia encarrilats després d'aconseguir una plaça de finalista al Mundial de Doha.
I el ciclista vilanoví Marc Soler canvia Tour i Vuelta per ser líder del Movistar al Giro d'Itàlia.
La temporada comprimida de ciclisme ha fet que Marc Soler canviï el calendari que tenia previst. Un primer moment, Marc Soler havia d'afrontar el doblet Tour de França i la Vuelta a Espanya. Al final, ell i la direcció de Movistar Team han decidit que afronti per primera vegada el Giro d'Itàlia, que se celebrarà a l'octubre.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'Agència Tributària de Catalunya obre les oficines a partir de l'1 de juny. Per rebre atenció i realitzar tràmits, cal demanar obligatòriament cita des de la seu electrònica atc.gencat.cat o a través del telèfon 012. Per mantenir la seguretat, se seguiran mesures bàsiques. Abans d'accedir a l'oficina, es controlarà la temperatura. Si és superior a 37,5 graus centígrads, el ciutadà no podrà ser atès. Cal dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a les mans, respectar la distància de seguretat de 2 metres i seguir l'itinerari senyalitzat. S'atendrà una persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l'acompanyament. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah. Get out me stupid, everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. Oh, uh-huh. Yeah, yeah. Yo, what else? A different city every night. Basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Buy everything.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Barcelona, les regions metropolitanes Lleida, el Penedès i Garraf hauran d'esperar encara 15 dies per passar la fase 3. Així es desprèn de la nova proposta del Procicat, que sí demana avançar de fase Girona i la Catalunya Central. Montse Manent.
Amb l'entrada en fase 2 de Barcelona i les regions metropolitanes s'eliminen des d'aquesta passada mitjanit les restriccions de mobilitat també amb l'Alt Penedès i el Garraf.
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que s'ha dut a terme amb la llei a la mà.
Amb la llei a la mà, quan vam coincidir en fase 1 amb Barcelona, ja hi podíem anar amunt i avall, amb el que és Metropolitana Sud. I ara, lògicament, si no fa cap esment especial de la Penedès-Garraf, per normativa ens podem bellugar per aquí.
La Fiscalia del Tribunal Suprem investigarà el rei emèrit Joan Carles I en relació amb les sospites de corrupció en la seva gestió de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita.
La investigació, però, serà només a partir del juny del 2014, quan Joan Carles va passar a ser rei emèrit i va perdre la inviolabilitat.
La Fiscalia rebaixa el càrrec de rebel·lió a sedició contra el major Josep Lluís Trapero i la cúpula dels Mossos i obre la porta a passar un delicte de desobediència que no implicaria presó, sinó una multa de 60.000 euros.
Aquest matí s'ha reprès la vista oral del judici al cap dels Mossos durant els fets de l'octubre del 2017 i acabarà dimecres de la setmana que ve. Així ho ha demanat el fiscal Miguel Ángel Carballo.
En consonancia con ello, solicitaríamos para los tres acusados inicialmente citados, José Luis Trapero Álvarez, Pérez Soler Campín y César Puz Casañas, la pena de 10 años de prisión, 10 años de habilitación absoluta, en el caso de la acusada Teresa Laplana Cocera, por el delito de sedición ya descrito, la pena sería de 4 años de prisión.
Quim Torra reclama un pla de l'automoció contundent al govern espanyol després de reunir-se amb les empreses proveïdores de Nissan.
Des d'UGT acusen les administracions públiques de no actuar davant la marxa de Nissan de Catalunya. El secretari general del sindicat, Josep Maria Álvarez, reclama respostes, solucions i més negociació.
No solo mantenemos la exigencia a Nissan y a la alianza de una alternativa para las fábricas de Barcelona, de una alternativa para mantener los puestos de trabajo, sino que también exigimos a las administraciones que cumplan con su obligación. En este país no se ha hecho nada por la industria.
En cultura, la Sagrada Família de Barcelona reobrirà el dissabte 4 de juliol.
El temple ha preparat un procés d'obertura progressiu i en diverses fases i amb totes les mesures de protecció, ho ha explicat el responsable de seguretat del temple, Marc Martínez.
Hemos procedido a reducir el aforo en 750 personas por hora. Esto significa que con la capacidad que tenemos en los accesos, que está dividido en dos entradas distintas, podemos tener un flujo pues, de unas 6 personas aproximadamente por minuto en cada uno de los dos accesos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Creixeran nuvolades a zones de muntanya i arribaran núvols mitjans per l'oest al llarg de la tarda, fins a quedar el cel entre mig i molt ennuvolat en general, localment cobert. Malgrat tot, a punts del quadrant nord-est i al nord del litoral i prelitoral central estarà molt ennuvolat o cobert tota la jornada. S'esperen ruixats i xàfecs a punts de l'interior del quadrant nord-est i també a la resta del Pirineu i del Prepirineu i a punts del prelitoral. A més, és possible que siguin d'intensitat forta a l'interior de les comarques de Girona i anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Pel que fa demà, la situació meteorològica serà molt semblant amb el predomini del cel mig ennuvolat en general i s'esperen xàfecs a la tarda al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona i altres punts del prelitoral. A més, en són probables a punts del litoral central a partir de mitja tarda. La temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 19 i 24 graus, tot i que Ponent i Alta Sud podran arribar a superar els 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Barcelona, les regions metropolitanes, Lleida, el Penedès i Garraf hauran d'esperar encara 15 dies per avançar la fase 3. Així es desprèn de la nova proposta aprovada pel Procicat aquest dilluns, que sí demana avançar en la desescalada Girona i la Catalunya central a partir de dilluns que ve.
Això vol dir que manté Lleida, Barcelona i les regions metropolitanes encara en fase 2, una fase que precisament avui han estrenat. Però també hauran d'esperar l'Alt Penedès i el Garraf, donat que a partir d'avui s'han integrat dins d'aquesta última zona per una qüestió de mobilitat. Amb aquesta proposta es tancaria la porta a les especulacions de les darreres hores d'avançar aquestes regions a fase 3 una setmana abans del previst i fer que, per tant, a partir del 15 de juny, tots els territoris de Catalunya estiguessin a les portes de la nova normalitat. Finalment, però, no serà així.
Davant precisament d'aquestes especulacions, el delegat del govern a Lleida demanava aquest matí prudència hores abans que es conegués la decisió final del Procicat. Amb l'entrada a la fase 2, aquí també s'eliminen les franges horàries, a excepció de les reservades a la gent gran, i es poden fer reunions de fins a 15 persones, entre d'altres. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
En una entrevista a UAU Lleida Ràdio, Farré ha apuntat que la fase 2 a la regió sanitària de Lleida durarà, diu, el que hagi de durar.
Seguim fent contagis, i per tant estem molt a sobre de cada contagi per veure quines cadenes de transmissió hi ha i haurem d'anar veient dia a dia el que es pot anar fent, perquè les ganes hi són totes, però la necessitat de fer-ho amb certesa de que no tiraré mà darrere també.
Ara es pot obrir l'interior de bars i restaurants amb un 40% de l'aforament, per exemple, i en el cas concret de la ciutat de Lleida, la paeria ampliarà els serveis oberts al públic, es reobren espais com els museus o les oficines de drets civils i es recupera també l'activitat a l'Escola de Música i Conservatori Municipal, l'Aula Municipal de Teatre i en 14 escoles bressol.
De fet, des d'avui ja podien obrir totes les escoles de Catalunya perquè no queda cap territori en fase 1. El malestar, però, entre sindicats, associacions de pares i el departament per la manera com s'ha gestionat la reobertura dels centres continua endavant i encara hi ha escoles que no han reprès l'activitat.
Sigui com sigui, 5 milions de persones entraven avui en fase 2 i malgrat la reobertura de les escoles, l'afluència d'alumnes ha estat de nou més aviat escassa. També han reobert les escoles bressol, però amb importants mesures de seguretat com el control de la temperatura corporal i la impossibilitat de compartir joguines. Precisament ahir el Departament d'Educació va fer públics alguns canvis com ara poder oferir el servei de menjador o el més reivindicat. Educació reconeix ara la dificultat de mantenir el distanciament durant tota la jornada i apunta que cal mantenir les distàncies físiques en la mesura del que sigui possible. D'aquí es desprèn que els professionals podran tocar o agafar un infant si ho necessita.
Doncs encara a Lleida, les escoles de Mollerussa han reobert les seves portes avui d'acord amb l'entrada a la fase 2 de desconfinament. L'assistència d'alumnes ha estat, però, com dèiem abans, més aviat escassa. Ràdio Ponent Mollerussa, Alba Mor.
Concretament, l'escola Pompeu Fabra ha obert les seves portes des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. En total, la previsió d'assistència era de 4 alumnes. Tot i això, finalment, només n'hi ha assistit un. La directora de l'escola, Àngels Ribes, atribueix aquest fet a la por de contagi i els pocs dies que queden per finalitzar el curs.
El fet de no passar la setmana passada de fase també fa que les famílies pues, estiguin una miqueta més alerta i els brots que hi ha hagut. I també queda subpensar que per dues setmanes moltes famílies han comunicat que al setembre ens veuríem.
El centre educatiu ha habilitat les aules respectant les mesures de seguretat, com la separació de taules, un dispensador de gel hidroalcohòlic per aula i l'abastiment de mascaretes i guants. Demà és el torn de l'obertura de les escoles bressol. Aquí l'Ajuntament ha proposat ampliar l'horari de servei per ajudar les famílies a conciliar la vida laboral i familiar.
També han entrat avui en fase 2 Barcelona i les dues regions metropolitanes. A la capital catalana, precisament, es recuperaven aquest dilluns espais emblemàtics, això sí, sense turistes, i es començava a preparar també ja la temporada de bany amb la instal·lació dels sensors que hauran de controlar l'aforament de la sorra. De totes maneres, avui no hi havia problemes de massificació a les platges metropolitanes, així com les de la Costa Brava i Daurada. Al Maresme han estrenat la fase 2 amb molts núvols i pocs banyistes. Ràdio Arenys, Sílvia Cano, bona tarda.
Bona tarda. Arenys de Mar inicia la temporada de platges amb aforament limitat i algunes mesures de distanciament entre banyistes, a banda de la senyalització excepcional que apel·larà a la responsabilitat ciutadana. Una d'aquestes mesures serà reduir l'aforament a la meitat del pàrquing de la platja del Cavalló de 900 a 450 vehicles. A més, s'establirà un distanciament social de 4 metres quadrats per persona. Anabel Moreno és alcaldessa d'Arenys de Mar.
El que farem és limitar moltíssim l'aparcament perquè hi hagi prou espai perquè les persones que puguin accedir a la platja ho facin amb aquestes distàncies de seguretat.
D'altra banda, també avui els guingataires de la tercera platja d'Arenys ja han començat a obrir les seves instal·lacions per la que diuen que serà una temporada de platges plena d'incertesa. I és que molts d'ells es disposen a obrir els seus negocis amb la incògnita de saber si els hi sortirà rentable o no.
Per cert, que parlant de platges, l'Agència Europea del Medi Ambient demana que es tanquin la platja del Fòrum de Barcelona i la del Rec del Molí a l'Escala.
L'ENS europeu alerta de la seva mala qualitat. Assegura l'organisme que banyar-s'hi pot provocar malalties. Són les úniques zones de bany catalanes que han obtingut la pitjor qualificació i que, segons l'ENS, ha d'implicar el seu tancament aquesta temporada. Per això reclama a les autoritats que imposin mesures per reduir la contaminació i eliminar els perills per als banyistes.
L'altra gran novetat d'aquesta entrada a la fase 2 de Barcelona i les regions metropolitanes ha estat la recuperació de la mobilitat amb l'Alt Penedès i el Garraf. Aquest matí, Protecció Civil especificava que des d'aquesta passada mitjanit es podien fer ja desplaçaments entre aquests territoris i la resta de comarques de l'àrea metropolitana. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
S'ha produït un debat durant tot el cap de setmana de si era o no factible aquesta mobilitat i els ajuntaments de Vilanova i de Vilafranca han explicat avui mateix que un cop fetes les consultes en diversos departaments, així serà. L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, explica que s'ha dut a terme amb la llei a la mà.
O sigui, amb la llei a la mà, quan vam coincidir en fase 1 amb Barcelona, ja hi podíem anar amunt i avall, amb el que és Metropolitana Sud, més que en Barcelona, Metropolitana Sud. I ara, degut a que el BOE, el que deia és que unificava tota la regió sanitària de Barcelona, en la que nosaltres estem, i deia que en fase 2, si tot es podia tothom intercomunicar, lògicament, si no fa cap esmena especial de la Penedès-Garraf, per normativa ens podem bellugar per aquí dins.
Així doncs, després d'un cap de setmana amb moltes consultes a l'Ajuntament, finalment la resposta és que els ciutadans de l'Alt Penedès tenen aquesta mobilitat.
Concretament al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran entraven ja aquest dilluns a fase 3. Això vol dir que en aquests territoris a partir d'ara serà la Generalitat qui gestionarà la desescalada fins a la nova normalitat. Però també vol dir més flexibilització en les restriccions de l'estat d'alarma. Entre elles s'amplia en grups de fins a 20 persones les trobades, s'eliminen totalment les franges horàries, també per la gent gran, i s'amplien els aforaments de locals comercials i d'hostaleria i restauració. I una novetat important es dona el tret de sortida als casals d'estiu. Ràdio Trem, Anna Solana.
A Trem el dia ha estat tranquil i ha seguit la tònica de les darreres dues setmanes. L'alcaldessa del municipi, Maria Pilar Casas, valora positivament aquest canvi de fase, però es mostra també preocupada per un excés de relaxament.
De moment aquí Salut ens diu que són optimistes de que s'està fent bé, tot i que, com sempre, doncs hi ha gent que va sense mascaretes allà on hi ha molta gent, carrers molt transitats, per tant, continuem amb el mateix, ja, precaució, responsabilitat, siguem prudents, les coses estan fent bé, ens n'estem sortint millor que a d'altres territoris, això està clar, i per tant ha de continuar sent així.
Una de les principals novetats que s'han observat aquí al Pallars ha estat l'obertura de les barres i l'ampliació de les taules a l'interior dels locals de restauració.
Pel que fa a les xifres, Sanitat no ha notificat cap mort per coronavirus en les darreres 24 hores, informa de 48 contagis nous. La xifra total de morts a l'estat per Covid-19 en els darrers 7 dies puja als 57 i ja són 27.136 les persones que, segons el recompte oficial, han perdut la vida per aquest virus. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Tot i les opinions d'alguns experts sobre que el coronavirus podria estar perdent força, el màxim responsable de la vigilància de la pandèmia a Espanya, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, no creu que hi hagi prou evidències per afirmar que ara sigui menys virulent. Ho explica Fernando Simón.
Tenemos una mayor capacidad de detectar casos y, por lo tanto, detectamos más casos leves. Con lo cual, la sensación general es de que los casos, de que el virus es menos grave o menos virulento. En realidad, aunque puede haber cambiado, todavía no tenemos ninguna evidencia de que eso haya podido pasar, por lo tanto, la explicación más plausible es realmente que detectamos más casos leves.
Tot i que el govern català finalment no ha demanat el pas de Barcelona a la fase 3 per a la setmana que ve, el responsable del CAES ha valorat que aquesta regió sanitària està evolucionant molt bé.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'altre gran titular del dia ens porta a l'Audiència Nacional, on la Fiscalia rebaixa finalment el càrrec de rebel·lió a sedició contra el major Trapero i la cúpula dels Mossos i obre la porta a passar un delicte tan sols de desobediència que no implicaria presó, sinó una multa de 60.000 euros. Aquest matí s'ha reprès la vista oral del judici al cap dels Mossos durant els fets de l'octubre de 2017 i acabarà dimecres de la setmana que ve. El judici havia quedat interromput fa 3 mesos pel coronavirus. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En una intervenció de 7 minuts, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha demanat 10 anys de presó i inhabilitació pel delicte de sedició per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general del Departament d'Interior, César Puig, i el director general dels Mossos, Pere Soler, i 4 anys de presó i inhabilitació per a la intendent Teresa Laplana.
En consonancia con ello, solicitaríamos para los 3 acusados inicialmente citados, José Luis Trapero Álvarez, Pérez Soler Campín y César Puig Casañas, la pena de 10 años de prisión, 10 años de habilitación absoluta, en el caso de la acusada Teresa Laplana Cocera, por el delito de sedición ya descrito, la pena sería de 4 años de prisión.
El fiscal obre la porta a passar després al delicte de desobediència, que no comportaria presó, sinó multes de fins a 60.000 euros i inhabilitació. El fiscal ha rectificat la seva acusació inicial de rebel·lió pel de sedició, perquè diu que són jutjats pels mateixos fets que el judici del procés i ja sentenciats pel Tribunal Suprem per sedició, però rebaixa només un any la pena de presó, d'11 anys abans a 10 ara.
Encara en terreny judicial, l'altre titular del dia, la Fiscalia del Tribunal Suprem, investigarà el rei emèrit Joan Carles I de Borbó en relació amb les sospites de corrupció en la seva gestió de l'AVE a la Meca, a l'Aràbia Saudita.
La investigació, però, serà només a partir del juny de 2014, quan Joan Carles va passar a ser rei emèrit i va perdre la inviolabilitat. I s'investigarà des del Suprem perquè encara és aforat. La investigació es refereix a la fase 2 de la construcció de la línia del ferrocarril que uneix les ciutats de Medina i la Meca. Els negocis del rei emèrit fa temps que estan en el punt de mira. Un diari suís va treure a principis de març que Joan Carles I va cobrar comissions milionàries pels negocis que va fer amb l'Aràbia Saudita i Bahrein, comissions que van anar a parar a un compte bancari de Suïssa.
Judicial però local, l'Audiència de Tarragona ha condemnat l'exalcalde de la Bisbal del Penedès, Josep Maria Puigbert, a 4 anys, 4 mesos i 15 dies d'inhabilitació per càrrec públic per un delicte de prevaricació administrativa.
El tribunal considera aprovat que l'exalcalde d'Esquerra va ocultar a l'oposició les actes de les juntes de govern entre els anys 2007 i 2012 de manera conscient i voluntària, tal com van denunciar els regidors que aleshores formaven el grup municipal de CiU. Puigbert va defensar-se durant el judici dient que no havia lliurat la documentació perquè el consistori vivia un caos administratiu l'any 2011. Explicacions que el jutge considera excuses que no tenen raó de ser.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més coses. El sindicat UGT acusa les administracions públiques de no actuar davant la marxa de Nissan de Catalunya. Per això reclamen respostes, solucions i més negociació. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs sí, des del sindicat demanen conèixer quin és el pla que té el govern espanyol i la Generalitat. La UGT reclama més implicació i acció a les administracions a qui acusen de no fer res per la indústria. Escoltem el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez.
Los de este país esperamos alguna cosa más de las administraciones que su solidaridad. Y en ese sentido no solo mantenemos la exigencia a Nissan y a la alianza de una alternativa para las fábricas de Barcelona, de una alternativa para mantener los puestos de trabajo, sino que también exigimos a las administraciones que cumplan con su obligación. En este país no se ha hecho nada por la industria.
Per Pepe Álvarez no hi ha un pla B i des del sindicat asseguren que continuaran amb la lluita per mantenir la fabricació de cotxes a la planta. De fet, dilluns vinent hi ha convocada una nova reunió, en aquest cas amb els proveïdors afectats.
Gràcies, Marta. Doncs precisament el president Quim Torra avui s'ha reunit amb les empreses proveïdores de Nissan. Torra ha reclamat un pla de l'automoció contundent al govern espanyol. El president es mostra preocupat pels efectes de la marxa de la multinacional japonesa en el sector automobilístic.
En aquesta primera reunió, el president ha demanat una aliança entre tota la xarxa d'empreses proveïdores per crear solucions. Torra s'ha compromès davant els representants de les companyies a fer tot el que estigui a les seves mans per mantenir els llocs de treball de Nissan i la seva activitat.
Comissions Obreres també ha presentat 300 propostes adreçades a aconseguir una societat post-Covid més justa, sostenible, igualitària i que tingui un treball de més qualitat i un estat del benestar més fort. Unes propostes que ara s'hauran de negociar amb el govern i els empresaris. Sant Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El sindicat dibuixa un pla de reconstrucció que hauria de reforçar el paper dels serveis públics per garantir el benestar social i el treball digne i que atengui les persones en situació més precària, com els joves i els immigrants, entre d'altres. Montse Ros és secretària de Comunicació Integral i portaveu de Comissions Obreres de Catalunya.
Les situacions prèvies a la pandèmia, que estaven fent créixer la desigualtat, que s'instal·lava la precarietat laboral com a sistema, que la pobresa a Catalunya s'anava estenent un any rere l'altre, no són allà on volem anar. És d'on venim, però no hi hem de tornar. Som capaços de fer propostes per sortir de la crisi endavant.
El feminisme i el respecte al medi ambient haurien de ser dos dels eixos fonamentals del pacte de reconstrucció que proposa el sindicat i que haurien de guiar la nova forma de viure dels catalans i les catalanes. Comissions Obreres que, per cert, demanarà al govern que qualsevol contagi de Covid a la feina sigui considerat accident laboral i no únicament els dels treballadors de l'àmbit sanitari.
En cultura, la Sagrada Família de Barcelona reobrirà el dissabte 4 de juliol. El temple ha preparat un procés d'obertura progressiu i en diverses fases. La primera esdevindrà un homenatge a aquells barcelonins que han estat a primera línia de la pandèmia. A partir del 18 de juliol i fins a finals d'any, els ciutadans empadronats a Barcelona hi podran entrar de manera gratuïta les tardes dels caps de setmana. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El que encara no queda clar és quan es podrà entrar en fase 3, la que ja compta amb els turistes tant nacionals com internacionals. Aquesta incertesa també planeja sobre la represa de les obres del temple. El que sí que està clar és el protocol de seguretat que se seguirà durant les visites i on el control de l'aforament serà bàsic. El responsable de seguretat és Marc Martínez.
Hemos procedido a reducir el aforo en 750 personas por hora. Esto significa que con la capacidad que tenemos en los accesos, que está dividido en dos entradas distintas, podemos tener un flujo pues, de unas 6 personas aproximadamente por minuto en cada uno de los dos accesos. Eso nos da una tranquilidad en cuanto al flujo de llegada de gente y la gestión del acceso, porque es una zona bastante espaciosa, que cuando se realiza la visita regular acoge a mucha más gente.
L'itinerari serà en un mateix sentit de circulació. Les entrades i tota la informació disponible serà electrònica per evitar el suport paper i el risc de contagi.
I no deixem Barcelona perquè l'amfiteatre del Parc del Fòrum acollirà 70 nits de concerts a l'aire lliure a l'estiu, entre finals de juny i setembre.
Una iniciativa promoguda pels responsables del Primavera Sound que neix, diuen, per revitalitzar l'activitat cultural de la ciutat després del cop que ha significat la crisi sanitària per tot el sector. La proposta s'emmarca sota el nom de Nits del Fòrum i entre les actuacions previstes hi ha Amaya, Mishima, Ferran Palau, Ketama, Cristina Rosenbing i Kiko Veneno. La programació es completarà amb actuacions de DJs i oferta gastronòmica, tot plegat mantenint les distàncies, l'aforament i les normes de seguretat pertinents.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Uni Girona renova Sonia Bàsic.
La jugadora sèrbia que va arribar el passat mes de desembre al conjunt català continuarà una campanya més defensant la samarreta del club gironí. Ens ho explica des de Girona FM, Andrea López.
Sonia Bàsic ha fet oficial la seva renovació amb l'Uni Girona per una temporada més. L'Ale Sèrbia va arribar al club gironí el desembre passat després d'una llarga aturada per una lesió al genoll i ara sumarà el seu segon curs consecutiu amb el club gironí. Són declaracions de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona.
Amb la renovació de Sonia Bàsic, el club segueix completant el seu equip. És una gran notícia la renovació de Sonia perquè és una jugadora molt, molt completa, de les millors jugadores d'Europa a la seva posició. Ens pot jugar el 3 i el 4 amb un gran tir exterior i ens fa molt feliços doncs, que renovi una temporada més.
Bàsic és la vuitena jugadora confirmada per la plantilla de l'Espart City Leaf Girona per la temporada vinent, junt amb Chelsea Gray, Laia Palau, Maria Araujo, Elena Oma, Friedel Debring, Julia Resingerova i Adaora Elonu.
Sisena vegada que rep el reconeixement com a millor atleta català de l'any.
Jesús Ángel García Bragado, atleta madrileny resident a Catalunya, lluitarà l'any vinent per una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio, que ja tenia encarrilats després d'aconseguir una plaça de finalista al Mundial de Doha. En declaracions a la xarxa, García Bragado ha explicat les sensacions d'obtenir aquest reconeixement quan ja ha fet 50 anys.
La veritat que molt content, perquè clar, feia molt d'anys que havia sigut també galardonat com amb el premi de ser millor atleta de l'any, però no pensava que amb 50 anys em trobaria una altra vegada amb aquest premi, i per tant, content.
El ciclista vilanoví Marc Soler canvia Tour i Vuelta per ser líder del Movistar al Giro d'Itàlia.
La temporada comprimida del ciclisme ha fet que Marc Soler canviï el calendari que tenia previst. En un primer moment, Marc Soler havia d'afrontar el doblet Tour de França i Vuelta a Espanya. Al final, ell i la direcció del Movistar Team han decidit que afronti per primera vegada el Giro d'Itàlia, que se celebrarà a l'octubre.
Lliga Mallorca amb Leo Messi.
Els jugadors de Quique Setién han tornat a entrenar en grup avui a la ciutat esportiva Joan Gamper amb la principal novetat de Leo Messi, que ja treballa amb la resta dels seus companys després de fer-ho al gimnàs els últims dies. I al costat de l'argentí, l'uruguaià Luis Suárez, que dissabte va rebre l'alta mèdica. El Barça jugarà dissabte al camp del Mallorca, mentre l'Espanyol ho farà amb la visita a l'Alavés al Cornellà al Prat. I el Girona de segona A jugarà contra les Palmes a Terres Canàries.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.